Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar d'un aniversari dels 25 anys del quart de cicle de vida de la Fundació La Vinya d'Acció Social. És una entitat vinculada als jesuïtes, per tant, amb l'humanisme cristià com a rerefons. És una entitat que treballa, que està ubicada en aquest cas i que dona suport a l'acció social de tres parròquies, les de Sant Joan Evangelista i la Mare de Déu de Bellvitge i la parròquia de Santa Maria del Gornal. Acompanyen a la infància i a la gent adulta, sobretot en projectes per dignificar la seva vida. A més, celebren, han celebrat recentment els seus 25 anys de vida i per això han fet un llibre que té per títol Fundació La Vinya, 25 històries, 25 anys transformant realitats. De fet, ens diuen que l'objectiu és aquest, transformar la realitat social dels barris participant de l'esperança d'un món molt més just. En parlem de seguida i ho farem amb la Maria Laverde. Ella és la directora de La Vinya i la Lourdes Josep, que és una de les treballadores. De seguida les saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida amb Emili Pacheco. A Catalunya Ràdio.
Fundació La Vinya, 25 històries, 25 anys transformant realitats. Ho hem dit a la portada. Avui parlarem de l'aniversari d'aquest quart de segle de la Fundació La Vinya i ho farem en conversa amb la Maria Labèrnia i la Lourdes Josep. La Maria és la directora d'aquesta fundació i la Lourdes treballadora de La Vinya. Bon dia i benvingudes a totes dues.
Bon dia.
Hola, bon dia.
25 anys... una efemèride important. Ara parlarem de què és La Vinya, però fins i tot heu portat un llibre que en aquest cas el que feu és a través de 25 històries repasseu aquests 25 anys d'una entitat que, primer de tot, com és?
És una entitat que va néixer fa 25 anys als barris de Bellvitge i Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat. Va néixer per donar resposta a l'acció social de tres parròquies que es troben en aquest petit lloc del món i va néixer així, amb aquesta voluntat d'acompanyar les persones que estaven en situació de més vulnerabilitat del barri, no?
A col·lectius diferents, no? O...
molt diferents, no? Com estem en el barri, en un territori molt concret, no? Se donava resposta a les necessitats que iban sorgint, no? I hi ha projectes que donen resposta a la petita infància, joves, adolescents, adults, sí, famílies i gent gran, no?
Deies, Maria, parròquies. És la parròquia de Sant Joan Evangelista de Bellvitge, sí, la parròquia de Santa Maria del Gornal...
sí, i la Mare de Déu de Bellvitge.
Les tres parròquies.
Sí, dos estan al barri de Bellvitge i una està a Santa Maria, una està al Gornal.
Uh-huh. I a partir de les realitats, no?, que es veien en el seu moment, ara fa 25 sí, anys, sí, es posa en marxa aquesta fundació amb diferents activitats i amb una missió molt concreta, no?, que és la d'ajudar les persones o les capes més desafavorides, no?
Sí, sí,
de la societat.
Sí, i aquest ha sigut un procés de mica en mica anar donant resposta a aquestes necessitats o realitats. Entonces, i ha anat evolucionant, no? Fa uns anys ens van donar que el barri de Bellvitge i Gornal s'havia envellit molt, perquè Bellvitge, bueno, Hospitalet és una ciutat d'acollida, no? Van vindre moltes persones d'Andalusia, Galícia, no? Extremadura, van vindre a viure allí fa 50, 60 anys.
La immigració espanyola, no?
I ara tenen 80, 90 anys, no? Entonces, fa uns anys van veure la necessitat de ficar-nos en treballar per la solitud, per vèncer la solitud, no?, desitjada de moltes persones que estaven allí. Luego, després, al 2000, ¿verdad?, va vindre una immigració també latinoamericana que també va conviure amb
la realitat,
la realitat,
no?,
que hi havia i això va ser que anem donant resposta a totes aquestes realitats, no?
Són projectes que neixen de la mà dels jesuïtes, no?
una part de la mà dels jesuïtes i una part diocesana, no? Allí també hi ha una convivència, no?, entre bueno, la congregació de la Companyia de Jesús i la diòcesi, no?
I en aquest cas, no?, l'humanisme cristià darrere, no?, de tota l'acció que feu.
Totalment.
Per tant, parlem de donar esperança a la gent, no?, i de treballar per un món més just.
Totalment. Això és el nostre foco.
Ara parlarem, Maria, una mica dels objectius i de com ha evolucionat durant aquests 25 anys, però la Lourdes és treballadora, no? Una mica, Lourdes, sí. Tu quina és la feina que fas?
Bueno, inicialment, quan jo vaig començar, era tot el tema d'administració i gestió, que a dia d'avui continua.
Tema de la paperassa, no?
De la paperassa, que és molt rigorosa i s'ha de ser molt rigorós i s'ha de ser molt estricte en aquest aspecte. Però també és una fundació que ha anat creixent moltíssim i al final també t'involucres humanitàriament. Per tant, el meu paper també és involucrar-me com a voluntària en diferents projectes, però també des de l'estima, qualsevol cosa que s'ha necessitat, al final el meu punt és l'administració i gestió, però intento arribar sobretot a la cura també dels treballadors, tot el tema d'acollida de la gent que ha sigut el punt neuràlgic de la Fundació, com a punt central, l'acollida de la gent quan arriba per primer cop, i sobretot l'estima a la gent gran, que també hi ha diversos projectes d'aquests, perquè és una zona que també s'ha envellit i aquestes transformacions s'han anat canviant a mesura dels anys, o les prioritats d'aquestes transformacions. I ara ens trobem doncs, que, bueno, potser la Maria després ho explicarà millor, però el tema de la gent gran hem tingut que fer molta èmfasi, i el tema de l'habitatge també. Vull dir, perquè aquestes transformacions
són dues realitats que ens afecten ara, no?
Ara, a dia d'avui s'han anat modificant, no deixem de fer les altres, però aquestes són les ara, és una gran prioritat i posem molta èmfasi a això. I a l'acollida.
Doncs com deia la Lourdes, Maria, 25 anys, quan va néixer ara fa 25 anys, hi havia una realitat que, com diu, objectius que encara es mantenen, però la realitat ha canviat molt, no?, en aquest temps.
Sí, ha canviat molt. Para nosotros ahora, como decía Lourdes, el tema de la vivienda es un tema que nos preocupa, porque además toca a muchas de las personas que acompañamos, ¿no?, sobre todo familias. Nosotros ahora estamos viendo una realidad que es dolorosa para nosotros, es que muchas personas están viniendo con la familia completa, ¿no?, y llegan aquí y no hay como recursos. Y luego también familias que nosotros estamos atendiendo están sufriendo situaciones de pérdida de vivienda, ¿no?, por desahucios y tal, ¿no? Entonces no hay el sistema no está pudiendo dar respuesta
Els hi falta la xarxa, no? Una xarxa de suport, o
sí.
Perquè no tenen la xarxa familiar.
No tenen la xarxa familiar.
A més, arriben molts amb moltes soledats, no només la soledat del fet d'arribar a un país que no és el teu, sinó que han hagut de marxar amb unes situacions amb molta precarietat. Es troben aquí, que llavors també hi ha l'habitatge, inclús a vegades també hi ha unes violències. Vull dir que hi ha moltes soledats que es troben, llavors
intentem... És aquella soledat no desitjada, no?
No desitjada, però n'hi ha moltes, perquè hi ha la de la seva cultura, la de la seva...
haver deixat el seu
país...
El
desarrelament, després quan venen aquí, les criatures, a vegades amb gent gran, també hi ha unes violències determinades... Doncs,
I com arriben les persones a vosaltres? Arriben a través de serveis socials? Arriben a través de la vida parroquial? Com arriben?
Por varias vías, ¿no? Hay las personas que llegan directamente a la parroquia y vienen al espacio de acogida, porque sí. Es un espacio de puertas abiertas, pues llegan y dicen, acabo de llegar, o tengo esta necesidad, ¿no? O ¿cómo me podéis ayudar en esto? Entonces, bueno, ahí hay como un equipo de voluntarios de acogida que dan como una primera respuesta, que es escuchar, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando estamos en una situación así, pues alguien que escuche, ¿no? A veces no podemos dar respuesta a todo porque los recursos son limitados y somos limitados, ¿no? Pero que haya un espacio de escucha, eso es una vía. Luego, después, a través de servicios sociales, evidentemente tenemos coordinaciones con ellos y hay muchas derivaciones a través de ellos, y también el boca a boca, ¿no? Hay personas en el barrio, después de un largo recorrido de 25 años, hay personas que nos conocen y hay mucha referencia ve allí, ¿no? A ver qué se puede hacer. Hay un tema que también quería como hacer como referencia, es con todo el tema este de la vivienda, también hace varios años atrás, y en la línea de lo que tú decías, cómo ha evolucionado, desde esta mirada muy atenta a la realidad, en Hospitalet y en Bellevue Journal no se veían personas viviendo en la calle. Y hace como 6 años se empezó a visibilizar que había esta realidad, y una realidad en la que nos estaban dando respuesta desde el territorio, y se montó un poco apoyados también con Arrels de Barcelona, ¿no? Y en charla con Cáritas y con Cruz Roja, bueno, un equipo de calle que ha ido haciendo un trabajo de visibilizar. Se han hecho 2 recuentos a lo largo de todos estos años. Y luego lo último que hemos comenzado como trabajar por esta realidad es un espacio que se llama el Espai Obert, uh-huh, donde los viernes por la tarde las personas pueden ir, ducharse, tomar un bocadillo. Bueno, es un espacio de vínculo, relación, de escucha, que da respuesta sencilla a un problema muy grande.
De hecho, però... de fet, una de les vostres qüestions és l'austeritat, no? Que treballeu també, sí, des de l'austeritat,
sí,
no?
Sí, sí, eso es uno de nuestros valores. No, creo que tú decías antes, bueno, valores evangélicos, ¿no? Pues la austeridad, ¿no? La austeridad, ¿no? Pues con recursos muy limitados y también desde la sencillez damos respuesta a la realidad. Luego también el otro valor evangélico que para mí es muy importante es el de la proximidad, la humanidad, ¿no? El tú a tú, la acogida, ¿no? El otro para mí también muy importante es el mirar la realidad, dejarte conmover, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Jesús, ¿no? Era, miraba la realidad, se conmovía y daba respuesta.
Y
nosotros estábamos ahí en esa...
Sí, sí, la paraula compassió és la que... és el nostre nucli principal, i per això hem posat molta èmfasi al tema de l'acollida, perquè també ens hem donat compte que arrel de lo de la pandèmia hi ha pobresa que s'ha cronificat, però llavors hi ha la cronificada més la que va evolucionant. Llavors el punt neuràlgic ha sigut aquesta acollida, com a mínim per poder donar, perquè com que a tot arreu no arribem, llavors a partir d'aquesta acollida, que pot ser una escolta, una abraçada, una carícia també, a partir d'aquí tot el que nosaltres com a fundació podem arribar des dels voluntaris, que n'hi ha moltíssims, i per ells també un bravo, perquè hi ha molta gent entregada, pues, i s'intenta veure si es pot escampar tot aquest problema que té, aquesta situació que té aquesta família, si podem arribar a tot arreu.
Ara volia parlar d'això dels voluntaris, no? És una peça clau, fonamental. Quin és el perfil de voluntaris que us ajuden a vosaltres a la vinya?
Pues tenim de totes les edats i colors. Sí, sí, tenim des dels joves, que són molt importants a la fundació, perquè tenim 2 esplais, no?, de dissabte. També tenim el reforç escolar, no?, i un centre diari amb nens, no?, que venen, i tenim voluntaris joves.
Són nens dels barris, no?, de la parròquia.
Són nens del barri, de les escoles també. Tenim molta vinculació amb les escoles, no?, i venen a rebre aquest espai del lleure i del reforç escolar, no? I entonces hi ha molts voluntaris joves, no? Després hi ha alguns voluntaris també de mitjana edat, no? Que venen també a fer voluntariat puntual, i després també hi ha voluntaris grans, no? Uh-huh. Que eren joves, però que ara continuen sent voluntaris a la fundació, i som un equip de 250 persones, o sea que sí, el equipo contratado es de 12 personas, pero que lo que hacemos es dar apoyo y a la labor de los voluntarios.
Es la estructura mínima, ¿no?, per poder funcionar, i després tota la resta és a través de voluntariat.
A través de voluntari.
Però també és bonic perquè el propi voluntari, potser hi ha uns que han començat des d'infants, i fan tot el recorregut, han sigut voluntaris i ara són participants d'algun projecte de memòria, de costura, perquè s'han anat fent grans també. Llavors s'ha fet tota una acollida transversal també molt bonica, la veritat.
No els repassarem tots, perquè suposo que n'hi ha molts, però a grans trets, quins són els projectes que feu?
Sí, tenemos el proyecto de acogida de atención social, que hace todo ese trabajo que ya hemos comentado así, que bueno, ahí también en atención social y todo el banco de alimentos, un reparto de tarjetas de alimentos, hay como recursos que hay para las familias que más lo necesitan. Luego uno de los proyectos así grandes es el trabajo por la infancia y las familias, y entonces aquí tenemos un centro diario con el refuerzo escolar, tenemos el casal de verano, que es un proyecto también grande que atendemos, bueno, hay casal y colonias para 180 niños y niñas y jóvenes. Luego en el proyecto de infancia también hay el acompañamiento a las familias con actividades familiares para ellos y los SPLAIS. Y luego después hay otro proyecto, otra línea, que es la inclusión de las personas que quedan fuera del sistema, ¿no? Y entonces aquí tenemos un proyecto para acompañar a personas que están viviendo en situación de calle, que eran los que ya habíamos uh-huh. comentado, personas que están privadas de libertad. Acompañamos a 60 reclusos que viven, bueno, con familiares del barrio, ¿no? Pues acompañamos esa realidad. Y luego también tenemos un piso de acogida, ¿no? En la misma parroquia, en la Mareda de Belviche, hay un piso que era del antiguo rector y allí tenemos una familia acogida. Okay. Y luego tenemos proyectos más vinculados a dar respuesta a las personas que vienen, ¿no? Recién llegadas.
Una respuesta inmediata.
Sí, catalán, castellano, formación. Luego hay un proyecto que bueno, que está como empezando a coger forma, que era el tema de la reincorporación al mercado laboral, o sea, como dar como un acompañamiento a esa incorporación al mercado laboral desde aquí. Y luego el otro punto como importante es el del acompañamiento de la soledad no deseada a través de varios proyectos, ¿no? Que lo que hacen es trabajar por el envejecimiento saludable, uh-huh. bueno, el movimiento, bueno, hay varias...
¿Y tot això com ho feu? ¿Rebeu ajudes?
Sí, rebem ajudes de l'administració. Uh-huh. Bueno, la Generalitat, el Ayuntament, també rebem ajudes de fundacions privades, sobretot.
I de persones.
I socis i donants. Uh-huh.
Molt bé. Tenim encara un parell de minuts, tres minutets. M'heu portat un regal, que jo feia menció a l'inici de l'entrevista, Fundació La Vinya, 25 històries, 25 anys transformant realitats. Una mica com heu celebrat aquest quart de segle de vida?
Mira, la veritat és que ho hem celebrat amb molta il·lusió perquè hem fet partícips a tothom, gent que està in situ ara treballant en actiu, tots els voluntaris i gent que ha fet tot un recorregut a la Fundació, ja tant com a testimoni, com a voluntari, com a participant, i s'ha intentat fer aquesta unió des de la execució d'aquest llibre. Però la pròpia celebració va ser molt bonica perquè van fer partícips a tothom, llavors allà fins i tot la gent que està vivint al carrer també els van fer que vinguessin i poguessin celebrar un dia molt especial, que era una vida plena de vides. Uh-huh. I molt bé, van fer aquesta presentació del llibre, ho van culminar amb una eucaristia molt emotiva en la que va participar el grup de gospel del Clot, i la veritat és que ens va fer vibrar a tots, i després doncs amb un moix que ha compartit amb una mica de cava i uns timbalers que van fer ressonar aquesta felicitat que hi havia aquell dia.
Us volia preguntar abans d'acabar, la vinya, per què es diu la vinya? No sé si té història el nom.
Té referència a l'Evangelio, no? I a la lectura de l'Evangelio, el sarmiento i la viña, no? Pues permanece... Uh-huh. Permanece en el amor, ¿no? Pues si estamos arreglados allí, pues todo lo que hagamos va a ser para los demás y para dar fruto.
Uh-huh. Doncs Maria i Lourdes, no tenim més temps. Gràcies per haver-nos acompanyat i moltes felicitats per aquests 25 anys i que vinguin 25 més, no?
Sí, i tant. Ho esperem. Moltes
allà
gràcies.
Hi serem, i si no, hi haurà alguna altra representació.
El més important és que la feina es faci, sí. No? Aquesta feina que vosaltres
exacte.
Feu, que es faci. No?
Està viva, està viva.
Moltes doncs... gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies.
El comentari de Francesc Romeu.
I tot seguit, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El dimarts de la setmana passada, 14 de gener, es va publicar a Itàlia la biografia autoritzada del Papa Francesc, escrita amb el periodista Carlo Musso i editada per l'editorial Mondadori. En castellà va aparèixer dijous passat i està publicada per l'editorial Plaça i Janés. El llibre porta per títol Esperança i és el fruit de 6 anys de treball. Tot i que l'acord inicial amb el coautor era de publicar-lo després de la seva mort, ara, dins del jubileu de l'Esperança, s'ha vist com una molt bona oportunitat. Jo no l'he pogut llegir encara, però sí que he pogut traduir de l'italià els petits extractes publicats com a avançaments als diaris italians de l'Estampa, Avenire, Il Messaggero e Il Giorno, i també la petita ressenya que ha fet l'oficina de premsa del Vaticà. En un text de 400 pàgines, proposant virtuts com les de l'esperança i la humilitat, i amb un molt bon humor, Mario Bergoglio fa un repàs de la seva vida, des de la seva infància, amb moltíssimes anècdotes de la seva família i de moltes altres persones. Ell mateix reconeix que la vida de la meva família ha conegut moltes penúries, patiments, llàgrimes, però fins i tot en els moments més durs experimentem que un somriure, una riallada, podien arrencar-nos l'energia necessària per reprendre el camí. Sobre el do de l'alegria i el bon humor, recorda que l'Evangeli, que ens exhorta a tornar a ser com a nens per la nostra pròpia salvació, també ens recorda així que hem de recuperar la capacitat de somriure, que segons els psicòlegs, que s'han pres la molèstia de comptar-la, resulta ser més de 10 vegades superior a la dels adults. Pel que fa a la seva família, Jorge Mario recorda que a casa seva, a l'Argentina, des dels 2 anys fins que compleixo els 21, vaig viure sempre al número 531 del carrer Membrillar. Una casa d'una sola planta, amb 3 dormitoris, i el dels meus pares i 2 que compartia amb els germans, un bany, una cuina amb menjador, un menjador més formal i una terrassa. Aquesta casa i aquest carrer van ser per mi les arrels de Buenos Aires i de tota l'Argentina. Una casa senzilla en un barri senzill, tot de cases baixes. Hi havia un aire tranquil i pacífic, un clima de confiança entre els altres i en el futur. I tot parlant d'aquestes arrels, el Papa reconeix que ell prové d'una família d'emigrants. No sé quantes vegades he escoltat la història d'aquell vaixell que portava el nom de la filla del rei Víctor Manuel III, la princesa Mafalda. Aquesta història s'explicava en família, l'explicava en el barri, la cantaven en les cançons populars dels immigrants, d'una banda i de l'altra de l'oceà. Els meus avis i el seu fill únic, el Mario, el jove que seria després el meu pare, havien comprat el bitllet per fer aquesta llarga travessia, amb aquell vaixell que va sortir del port de Gènova l'11 d'octubre del 1927, rumb a Buenos Aires. Però no havien aconseguit vendre a temps el que posseïen. Al final, al seu pesar, els Bergoglio es van veure obligats a canviar el bitllet i posposar la seva sortida cap a l'Argentina. Per això estic aquí ara. No us podeu imaginar quantes vegades ho he agraït a la Divina Providència. Aquell vaixell va ser el Titanic italià, de gairebé 150 metres d'eslora. Havia estat l'orgull de la Maria Mercant de principis de segle. El transatlàntic més prestigiós de la flota italiana havia transportat persones com Arturo Toscanini o Luigi Pirandello. De la seva infància, el Papa també recorda un company d'escola que un dia va agafar l'arma del seu pare i va matar un amic del barri. La notícia també ens va explotar com un tret. Ens va impactar. El van tancar a la secció penal de l'Hospital Psiquiàtric i el vaig anar a veure. Va ser la meva primera experiència concreta en una presó. El Papa Francesc també rememora detalls de la seva joventut quan diu que em vaig sentir atret per 2 noies en aquella època, una de Flores, de la parròquia, i una altra del barri de Palerm. Sortíem en grup, vam ballar el tango. Jo tenia 17 anys i ja sentia al meu interior la inquietud de la vocació pel sacerdoci. Ambdues senyores segueixen en vida i les vaig tornar a veure sent ja bisbe. Una dirigia una parròquia al barri de Caballito i l'altra encara vivia a Palerm. Totes dues estaven casades i amb fills. Finalment, el Papa repeteix que l'Església ha d'acollir a tothom, també les persones divorciades, també les persones homosexuals, també les persones transsexuals, perquè són fills de Déu. Poden rebre el baptisme en les seves mateixes condicions que els altres fidels i poden ser acceptats com a padrí o madrina i ser testimonis d'un casament. L'homosexualitat no és un crim, és un fet humà, per la qual cosa l'Església i els cristians no poden quedar indiferents davant d'aquest criminal injustícia, ni ser pusil·lànimes. Cap llei del dret canònic ho prohibeix. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui l'Església celebra el sisè diumenge de la paraula de Déu. El Papa Francesc, en el context d'aquest any jubilar, per aquesta jornada, ha triat el lema «Espero en la teva paraula», inspirat en el Salm 119. Aquesta celebració coincideix amb l'inici de la novena setmana de la Bíblia a les diòcesis catalanes. Una setmana amb iniciatives per viure la paraula de Déu, la llum que il·lumina els nostres passos en el camí de la vida. Amb joia ens enamorem de la paraula de Déu. La contemplem com si fos una casa bonica que trobem pel camí en el nostre peregrinatge per la vida. Avui us convido a aturar-vos i a entrar-hi sense presses, a descobrir-ne la immensitat, els detalls i la bellesa que no podem percebre des de fora. Sí, us convido a penetrar en els racons de la Bíblia i a fer-ne la vostra llar, la vostra vida. Amb determinació ens diu el Papa que creixem i ens familiaritzem amb la Sagrada Escriptura. Certament, la paraula de Déu, quan és propera i familiar, és font d'alegria i d'esperança, especialment en els temps difícils i foscos en què sembla que defallim. Crist és la nostra esperança. La Sagrada Escriptura és una bella cançó d'amor que Déu ens canta a cadascun de nosaltres. Cal escoltar-la bé per delectar-nos amb la seva melodia. La tornada d'aquesta cançó ens repeteix una vegada i una altra com en som d'afortunats. Afortunats de tenir Déu sempre al nostre costat. Quan llegim i escoltem amb atenció aquesta cançó, descobrim textos meravellosos que alimenten i mantenen viva la nostra esperança. Tenim un exemple preciós en un passatge de l'Evangeli de Lluc. Pere va sortir a pescar amb altres pescadors, però després de no pescar res en tota la nit, van desistir i van posar les barques a la vora del llac. Jesús es va acostar a Pere mentre plegava les xarxes buides i li va demanar que tornessin a remar llac endins i calessin de nou les xarxes. Però havia perdut tota l'esperança. Tanmateix, finalment, ho va tornar a intentar. Va creure en la paraula de Jesús. Van calar les xarxes i van obtenir una pesca abundant. Va ser tan quantiosa que les xarxes se'ls esquinçaven. Pere es va avergonyir d'haver dubtat del mestre i li va demanar perdó. Jesús, llavors, li va assegurar que seria pescador d'homes. Pere ho va deixar tot i el va seguir. Quan confiem en Crist, rebem un ànim i un amor que ens desborda, que trenca la nostra fragilitat i ens fa forts per tirar endavant en l'adversitat. Deixem que Déu trobi un lloc en el nostre cor i il·lumini la nostra vida i l'ompli de sentit. Deixem que la seva paraula ens guiï. Qualsevol moment del dia és bo per anar al seu encontre. No cal gaire preparació, només curiositat i una mica de fam de Déu que podem saciar amb una breu lectura de la seva paraula. El Papa Francesc ens suggereix amb gran encert que tinguem sempre a mà, a la butxaca, bossa, cartera o motxilla, un petit exemplar de l'Evangeli. I per als més moderns també existeixen diverses aplicacions i pàgines d'internet. Avui pot ser un gran dia per llegir, escoltar i meditar la paraula de Déu. Repetim-nos això cada dia. Benvolguts germans i germanes, anunciem amb alegria l'Evangeli als nostres germans. Fem-ho amb paraules i amb el nostre testimoni de vida.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.